les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. La Casa Arnaga de la localitat bascofrancesa de Cambó-le-Bain és l'escenari avui de la declaració solemne de dissolució d'ETA. Personalitats internacionals han confirmat que l'organització terrorista s'ha dissolt en un acte al qual no ha assistit cap representació oficial del govern espanyol. La ja anomenada declaració d'Arnaga rubrica el que s'ha llegit en euskera, francès, anglès i espanyols. I espanyol, Gerry Adams, Jonathan Powell, Cuauhtémoc Cárdenas i Brian Currin són algunes de les personalitats de la mediació internacional que han participat juntament amb alguns dirigents del Partit Nacionalista Basc, de l'esquerra Abertzale i dels sindicats. D'altra banda, és notícia també a aquesta hora que el Parlament de Catalunya ha aprovat avui finalment la reforma de la llei de presidència de la Generalitat. El govern espanyol iniciarà els tràmits per recórrer aquesta reforma, que s'ha aprovat amb 70 vots a favor i 64 en contra. El portaveu de l'executiu de Mariano Rajoy, Íñigo Méndez de Vigo, ha explicat, després del Consell de Ministres, que l'executiu sol·licitarà el preceptiu informe del Consell d'Estat per recórrer la llei que permet, entre altres coses, la investidura a distància d'un president de la Generalitat. També us destaquem a aquesta hora que l'Acadèmia Sueca ha anunciat aquest matí que no concedirà el Premi Nobel de Literatura aquest any. La decisió s'ha pres després de la polèmica sorgida per les denúncies per assetjament sexual del marit d'una de les integrants de l'Acadèmia del Nobel, i està motivada, segons informa la mateixa entitat, per la pèrdua de confiança del món exterior cap a l'organisme que atorga els guardons. Els caputxins d'Europa es reuneixen a Barcelona des d'avui fins diumenge amb diferents activitats programades. La primera és aquest vespre a les 9 a l'església de Sant Jaume de Barcelona, al carrer Ferran, a prop de la plaça de Sant Jaume i de la Rambla, on hi haurà una pregària per a joves, i després començarà una processó ja a la nit amb el mantell de Sant Francesc, una relíquia del segle XIII atribuïda al Sant d'Assís. Finalment, a l'església de Santa Anna, on hi ha el conegut hospital de campanya d'atenció social al Sense Llar, es farà una segona pregària oberta a tothom. I l'Escolania de Montserrat actua amb Vicenç Prunés al piano aquest vespre a les 9 a Agramunt, al Teatre Casal de la localitat de l'Urgell. Interpretaran obres de Cererols, Brahms, Vivancos, Bibiloni i Guinovart, entre altres compositors, a les 9 del vespre a Agramunt. Fins aquí l'actualitat. De seguida, el mirador de l'actualitat, el nostre col·loqui de cada dia a les 6 de la tarda. Abans, el pensament del dia avui amb l'expresidenta de Càritas Catalunya i professora universitària Carme Borbonès.
Mateu 25:35-43. Veniu, beneïts del meu pare, perquè era foraster i em recollireu. I els justos li replicaran: Senyor, quan vaig arribar com a foraster? Cada vegada que fèreu això amb un germà meu d'aquests més petits, a mi m'ho fèreu. Segur que cada dia ens creiem amb persones vingudes de nou a casa nostra, emigrants i refugiats, persones que han fugit dels seus llocs d'origen tant per raons econòmiques com per les guerres, persones que cerquen noves oportunitats que els permetin sobreviure, realitats que sovint se'ns mostren pels mitjans de comunicació i que ara ja han passat a ser notícies ordinàries, malauradament quotidianes, perdent així tot l'impacte de dolor, de sofriment, d'angoixa humana. Després dels moments de veure-les, les oblidem. El Papa Francesc que ens demana acollir, protegir, promoure accions i integrar els immigrants i els refugiats. Pensem-ho bé. Pensem-ho avui i cada dia. Aquestes situacions s'han donat sempre i sempre han estat dures pels que les ofereixen. Els cristians, però, tenim el deure d'actuar i podem actuar de moltes maneres. Tenim l'encàrrec explícit de Jesús. Obrem en conseqüència. Cadascú de nosaltres sabrà com fer-ho i cercarà la millor manera d'aportar quelcom per minorar aquesta dura realitat. solament cal ser-ne conscient i actuar. Acollim, protegim, participem en decisions i en accions. En resum, comprometem-nos en la integració dels immigrants i dels refugiats.
Ràdio Estel.
Si vols arrencar el dia en primera i acabar-lo en cinquena, el teu circuit és la Fórmula Lesant. De dilluns a divendres a 2:15 del matí a Ràdio Estel amb l'Albert Lesant. Un magazín ple d'energia, entreteniment i bona ràdio per passar els matins amb un bon somriure. De dilluns a divendres a 2:15 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Aquesta primavera, Brots de vida, de Sebastià Taltavull. Un llibre amb una mirada esperançadora sobre la vida quotidiana. Un recull de vivències i reflexions que mostren com des de l'Evangeli es pot fer una lectura encoratjadora de la vida. Un llibre pels qui no es rendeixen. Brots de vida, de Sebastià Taltavull. Un dels llibres imprescindibles de l'any. Troba aquest i tots els llibres del bisbe Sebastià Taltavull a la llibreria Claret.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts i mig de les 6 salutacions del Mario Ramírez i el Sergi Serna a les vies de so, el Ferran Capdevila a la producció i la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. En aquest primer divendres del mes de maig, i amb la mirada posada en una notícia molt important, molt rellevant, la dissolució ja formal i oficialment confirmada de la banda terrorista ETA, però malgrat que tinguem l'ull en aquesta notícia del dia, avui volem parlar de la perspectiva d'uns dies decisius que arriben per a la situació política a Catalunya. Uns dies que poden desbloquejar aquesta situació. Comentarem que Catalunya va posar en el compte enrere el que és el termini per formar govern abans del 22 d'aquest mes de maig. S'ha d'investir un president i s'ha de formar un govern per evitar aquestes noves eleccions i, sobretot, perquè es normalitzi la situació. Les opcions possibles després de les barreres judicials i les possibilitats que un candidat pactat per Junts per Catalunya i Esquerra pugui ser investit en primera o en segona votació estan molt obertes. Sonen, en les últimes hores i els últims dies, Elsa Artadi i Marta Madrenes, actual alcaldessa de Girona. Però Carles Puigdemont es reunirà demà a Alemanya amb els diputats de Junts per Catalunya i a partir d'aquesta trobada podria haver-hi novetats que confirmessin aquestes opcions o que donessin un nou gir a la ja complexa situació. Si finalment hi ha govern, ens preguntem quines expectatives hi ha de normalització d'aquesta situació, una paraula molt repetida últimament, i si es pot obrir algun tipus de diàleg clar, oficial i transparent a Catalunya, entre les forces polítiques i socials d'aquí, i també des de Catalunya amb el govern i les institucions espanyoles. Avui es preguntem a l'enquesta diària a radioestel.cat quin candidat a la presidència hauria de presentar la majoria independentista. Teniu tres possibles opcions. Una primera, Elsa Artadi o Marta Madrenes, una segona, Carles Puigdemont, i una tercera, un altre diputat o diputada, suposadament de forma evident de la majoria independentista. Podeu decantar-vos per una d'aquestes tres opcions, com sempre, o enviar-nos els vostres comentaris directes a radioestel.cat. Avui ens acompanyen per analitzar aquesta actualitat Joan Capdevila, diputat independent d'Esquerra Republicana al Congrés i membre de la Junta de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Bona tarda, senyor Capdevila.
Bona tarda, Ignasi, bona tarda a tothom.
Li agraïm especialment avui la presència a vostè perquè està treballant molt amb el tema de les esmenes i la negociació dels pressupostos al Congrés.
Sí, és terrible. Ignasi, quan et facin...
Quan
diputat,
em facin a mi diputat, em passarà això, no?
Evita,
vol dir?
Evita sobretot la comissió de pressupostos.
li ha tocat la grossa, eh?
Durant un parell de mesos no dorms.
Bé, doncs... Que
per tant, agraïment doble a l'Ignasi i a Ràdio Estel perquè em porteu fora de la bombolla.
molt bé, doncs celebrem que sigui un alliberament per a vostè, això. També ens acompanya Guillem Porçals, politòleg, expert en conflictes. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Vostè no ha de fer pressupostos, però segueix observant cada dia l'actualitat política, eh?
Sí, sens dubte.
I a més...
És impossible desconnectar. Estem en un punt i amb uns mitjans que ja... Quan és una vida, és una arma, coses d'aquestes, i sempre connectats.
I completem les presentacions saludant Lluís Sols, professor, col·laborador del Centre d'Estudis Cristianisme i Justícia. Bona tarda, senyor Sols.
Bona tarda.
Bé, quina és la situació en aquests moments? Perquè portem uns dies, diguem-ne que de calma, de poca informació novedosa, però segur que de treball, i particularment els que estan més en política ho saben, però vol començar el senyor Porçals, que per quina banda creu que vostè que van les coses ara?
Aquestes últimes hores hi ha hagut un altre nom que ha sortit d'aquesta tòmbola de noms que es van sortint i que es van sortejant, que és Antoni Morral, que és l'antic batlle per Iniciativa de Cerdanyola.
És diputat electe.
És diputat electe per Junts per Catalunya, ningú sap qui és, té un perfil molt baix, i ve de lo que era l'antic món d'Iniciativa, d'aquesta gent que va deixar el partit per les diferents polítiques que ha fet l'Iniciativa i que ara està dintre de les llistes de Junts per Catalunya com unes persones que Puigdemont li ha transmès la confiança.
Antoni Morral.
Sí, ja ara sona com un dels possibles candidats, perquè té un perfil baix, per tant Puigdemont podria destacar, tot i estar a l'exili o a Alemanya, com li vulguin dir.
Sí, que cadascú digui com vulgui.
Exacte. I seria perquè el Sertadi, segons diuen alguns mitjans, el Sertadi no accepta el paper simbòlic que pugui tenir Puigdemont, cosa que a Morral sí que li permetria fer aquest joc.
Bé, doncs, si algú pensa que Antoni Morral pot decantar-se per la tercera opció, que és una altra.
No
he tingut temps de posar-lo explícitament, però seria el nom d'un altre. Senyor Lluís Sols.
Sí, jo penso que la qüestió... La investidura de Puigdemont és simbòlica, està claríssim que la bloquejarà, s'ha presentat també el caràcter simbòlic, però ja queden poques dates per que s'acabi el termini disponible, i llavors ja s'ha d'anar a noms concrets. I la cosa estaria entre el Sertadí, que seria una gestora potent, una persona... Però, clar, és que el Sertadí té molt futur, té només 42 anys, i ja seria una veritable presidenta de la Generalitat. I Puigdemont no vol això. Pot mantenir aquesta guerra simbòlica, que penso que l'està donant molts rèdits, l'està sortint força bé, fins ara, i preferiria una persona de perfil baix que, de fet, no governaria, potser governaria l'Artadi, que seria el seu número 2, i mantindria el protagonisme de Puigdemont en totes les decisions.
Per tant, vostè...
És una decisió una mica estranya, però sembla que està sobre la taula.
La d'aquest candidat, sí, de perfil baix, evidentment, amb tots els respectes, però més desconegut que els altres noms que havien sortit. Sí que és veritat que el reglament, la llei, obliga que sigui diputat el candidat, a diferència del Congrés dels Diputats per al Govern espanyol, on sí que pot ser un no diputat, oi, el president del govern.
La redacció del darrer estatut, i això no va ser laminat pel ribot
del Constitucional,
obliga
que sigui un diputat.
Sí. El president ha de ser elegit per i entre els diputats electes. Que poder en una discussió teòrica es podria arribar a qüestionar, no?
Però vaja, això és una normativa que o és una cosa o és l'altra, no es pot...
Sí, és així.
Sí.
Nosaltres el que des de gener esperem és una decisió i donar compliment als acords i formar govern el més aviat possible, perquè això ha arribat a l'extrem de posar en perill el coral roig de les costes de l'Empordà. i per buscar l'extrem i l'exemple més realíssim, oi? I ambientalment un problema. Ens cal fer govern per rearmar i reorganitzar el moviment independentista, per defensar les posicions que no hem de perdre i que el 155, d'una manera més o menys subtil, se note más o menos...
Això ho diu vostè molt legítimament com a independentista, però també el govern convé per als ciutadans en general, no?
No, però és que...
A més, això és unànime. L'oposició també vol que hi hagi govern.
Li he posat un exemple tan palmari com això, la ingerència en quina quantitat de coral roig, o si una veda que feia 10 anys que permetia que la població de coral roig de la costa... de la Costa Brava, per dir-ho ràpid i malament, perquè és una mica diferent al sector,
sí,
es pugui regenerar o no. Doncs des d'això fins a despedir unilateralment a la cap de premsa dels Mossos d'Esquadra per emetre una opinió personal amb un compte personal de què opinava de la sentència, per dir-ho així, contra una violació en massa. Doncs el govern espanyol, a través del 155, arriba a nivells d'ingerència com aquest. És d'esperar que tenim president i, per tant, tenim govern, que poder oblidem que el president el volem perquè nomeni consellers i perquè es desenvolupin polítiques, doncs...
Perquè se sotmeti al control parlamentari, etc. Podríem seguir dient moltes coses, no? Però, senyor Porçals.
En aquest punt discrepo per un motiu, i és que, tal com va apuntar el delegat del govern, el 155 se seguiria aplicant d'una forma directa fins que no hi haguessin garanties de que no es tirava endavant el procés independentista, i després va dir que s'aplicava... Va fer un tema... per dir-ho, no? La semàntica política, el 155 quirúrgic, o de forma delicada, o de forma fina, respecte a aquelles polítiques que podien ser com l'obertura d'ambaixades o tot allò que pogués condicionar refer de nou el procés independentista, per tant...
D'entrada, comparant millor amb la finezza i la cirurgia, aquest senyor té la finezza d'haver enviat porres a trencar caps. I, per tant, aquest senyor el que ha de fer és obeir els seus...
El govern espanyol que l'ha nomenat, diguéssim.
No volia dir amos, estava buscant un...
No es preocupi.
I, per tant, el 155 no és... o s'aplica o no s'aplica. No és com, és com una senyora embarassada. O perquè... està embarassada o no està embarassada. Una mica embarassada... no ho està.
Clar.
I, per tant, és una entelèquia, és una pirueta intel·lectual, és veure que se li està acabant la feina a aquest senyor per buscar oportunitats.
Perquè, senyors, el 155, l'article de la Constitució que preveu aquesta intervenció temporal sobre les institucions autonòmiques, permet, clar, no s'havia aplicat mai fins ara, és una situació totalment nova, permet deixar-lo d'aplicar, tornar-lo a aplicar a criteri.
No, el que jo volia dir és que allò que diu de veritat el 156 és que el govern podrà donar instrucció. Això de l'aplicació generalitzada, intervenció generalitzada, això no ho posa el 155, això s'han inventat. Llavors, allò que diu d'una intervenció limitada és exactament aplicar bé el 155, que seria aplicar-ho només en algunes coses.
Portant-ho al Senat i votant-ho cada vegada.
Clar, clar, i podent cada dos mesos votar i canviar una cosa. O sigui, poden fer si volen. Mentre no hi hagi una llei que desenvolupi el 155, que mai s'hauria hagut d'aplicar sense una llei que el desenvolupi. Desenvolupar-lo a la bèstia que m'han fet és una barbaritat constitucional. Però, bueno, així estem. Jo volia dir que el 155 depèn del PNB. O sigui, si poden, continuaran amb el 155 en versió light o en versió hard, però continuaran amb el 155. Ara, si el PNB els obliga... El PNB té molta por al 155 perquè té una autonomia meravellosa que de cop i volta ha estat qüestionada i llavors volen treure això de sobre el més aviat possible. No sé què farà finalment el PNB amb aquest tema. I volia fer... Ja gairebé...
Es refereix vostè, perdoni, als pressupostos, al suport als pressupostos.
Clar,
en aquest cas,
de,
no?
De suport als pressupostos, que depèn dels 5 escons del PNB. I a títol de curiositat vol dir que el fet de que sigui el president de la Generalitat hagi de ser diputat és una cosa que va imposar el Pujol per treure fora a Tarradellas. Perquè, clar, si no, clar, estava Tarradellas de president de la Generalitat.
Per evitar que es presentés.
Clar, ell no se'ns presentaria mai.
Però vaja, Tarradellas ja deia que no es
volia. Però Pujol estava jubiladíssim quan es va redactar l'últim estatut.
No, però ell es refereix que això ja existia abans, em sembla.
Després, en el 79, després que no tenia sentit canviar-lo, però del 79, que gairebé...
No, però aquest article es va reescriure... en l'última edició.
No, i era el 79, eh? I era el 79, ja. Aquest, és que no sé, en aquest sentit no s'ha reescrit. És el mateix contingut.
Es pot haver reformulat, però ja era necessari.
Ha de ser un membre del Parlament.
Vull dir que em consta que això es va discutir.
Sí.
A l'hora de reescriure l'Estatut. I
es va deixar com estava, diguéssim.
Exacte. Tot i que es va tornar a qüestionar en comissió.
Doncs el seu origen,
o en ponència.
El seu origen és aquest.
Ens ho ha aclarit el senyor Sals.
La rivalitat de Pujol, perquè Tarradellas no pogués ser el nou president de la Generalitat, que hauria estat allò més probable.
Bé, això són d'aquelles realitats històriques no confirmades mai per les parts,
diguéssim.
No?
Sí, són.
No, respecte al 155, sí que és cert que és una cosa molt particular dintre de la Constitució, perquè és dels pocs articles que, com bé s'ha apuntat, no està desenvolupat per cap llei, no hi ha cap reglament que el segueixi, ni hi ha res més que l'article constitucional. És a dir, igual que la Constitució vincula les forces i cossos de seguretat de l'Estat, hi ha les lleis de forces i cossos de seguretat de l'Estat, inclús hi ha les reals ordenances del Ministeri de Defensa, en el cas del 155 no hi ha res més que l'article. Aleshores, això provoca que el govern el pugui interpretar de la forma que ell vulgui, perquè no es troba limitat per cap llei, ni per cap ordenament, ni per cap protocol que li digui com no l'ha d'aplicar. Aleshores, sí que és cert que, com bé s'ha apuntat, cada decisió del 155 s'hauria de votar al Senat, hauria de tenir majoria absoluta perquè estigués endavant, amb cada concreta situació...
Això si es forma govern, diguéssim.
Sí, és a dir, si es forma govern, el 155, per dir-ho així, s'aixeca, si després es vol tornar a aplicar, s'ha de votar de nou. Cada part, el 155 s'ha de tornar a sotmetre...
Em permeten un parèntesi curtíssim? Mm. Qui aplica el 155 d'aquesta manera tan barroera és qui després diu... que no recordo quin dia d'agost...
El del 6 al 7 de setembre, vol dir vostè, l'aprovació de la llei de transitorietat?
Exacte. Allà resulta que es va fer una violació en massa de la legislació i dels drets humans, pràcticament, dels diputats. Per posar a la balança de la legalitat i de la legitimitat de les coses.
Bé. Vull recordar que Fraga Iribarne va dir que era inaplicable i era catedràtic de dret polític, de dret constitucional.
Sí.
Va dir que era inaplicable i suposo que mentre no s'hagués desenvolupat en detalls no es podia tècnicament aplicar. Però que amb un tribunal constitucional a favor, amb l'àrbitre a favor, guanyen tots els partits.
Professor Sols, jo només fa 2 anys que estic en política i la meva capacitat de meravellar-me doncs encara... encara no ha arribat al seu límit, però el moment, el punt d'inflexió a la meva vida política, repeteixo que molt breu i, per tant, pot ser que és en el moment en què m'expliquen que un importantíssim director d'importantíssim diari espanyol va manifestant pel món que la unitat d'Espanya està per encima de la veritat.
Sí,
ABC.
Sí. Bé, senyors, recordem que en la línia del que deia abans Lluís Sols sobre un comentari de Manuel Fraga, també Adolfo Suárez es diu que va comentar en la redacció de la Constitució aquest article es fa però no s'aplica, va dir una cosa molt semblant, no, al que es va fer. Bé, seguim en el nostre col·loqui, amics oients, avui amb el diputat d'Esquerra al Congrés Joan Capdevila, amb el politòleg Guillem Porçals i amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia Lluís Sols. Recordem novament la pregunta del dia: quin candidat a la presidència hauria de presentar la majoria independentista? Tenim les 3 possibles respostes: El Sartadi o Marta Madrenas, Carles Puigdemont o un altre diputat o diputada. De moment guanya amb un 53% l'opció de Carles Puigdemont, és a dir, que els oients que estan votant creuen que hauria de ser Carles Puigdemont, sigui perquè s'ha aprovat avui una llei, que ja veurem quin recorregut té o no. 32% El Sartadi o Marta Madrenas, 16% un altre diputat o diputada. Senyor Porçals, he de dir que aquesta última opció ha pujat una mica, des que vostè ha dit això del diputat. Bé, anècdotes a banda, què pensen del que ha aprovat avui el Parlament? Ha passat una mica inadvertida aquesta llei de la presidència, entre altres coses perquè no hi hauria temps tècnicament perquè fos Puigdemont el candidat, tenint en compte que el 22 de maig és cada dia més a prop. Però vaja, el govern espanyol ja recorre, ha dit avui, aquesta...
És que gairebé no té sentit pensar si és legal o és il·legal. Possiblement no és legal, perquè la Comissió de Garanties Estatutàries mereix molt respecte, probablement, si ho diuen ells, que no és legal. Però este man té una acció simbòlica. Uh-huh. I, bueno, ja estarà el Tribunal Constitucional, sigui legal o no, el Tribunal Constitucional dirà que no, això ja ho sabem. No?
Aquestes coses, a més, si hi ha un organisme consultiu que recomana una cosa, però després la majoria parlamentària legítima vota una altra, aquí hi ha un mecanisme igual de democràtic que el dictamen que pot fer el Consell de Garanties Estatutàries, vaja.
De fet, en bon punt s'ha aprovat, des de Moncloa ja s'ha afirmat que aquesta llei es anava a recórrer al Tribunal, i tan bon punt s'ha admet i tràmit quedarà suspesa. Ens veurem de nou un altre nou enfrontament, per dir-ho així, entre la Càmera Catalana, el que diu el Tribunal Constitucional i el que pugui dir Moncloa, que a vegades el Tribunal Constitucional ha fallat en contra del govern espanyol.
Quantes?
Poquetes, però...
Però algunes també.
Però algun cas s'ha donat.
Una o ninguna, com a les aquestes.
Bé, senyors, doncs...
Engruixeix la llista, ja no sé, he perdut el compte, 42, 43, poder aquesta serà la 44, llei catalana portada...
Al Tribunal Constitucional. Lleis de tota mena, no només les referides al procés independentista, directament.
Sí, que això és el que encara meravella més, la llei de medi ambient, per exemple.
Sí, vostè feia referència als coralls de la Costa Brava. Senyors, ens queda poc temps, potser arribem a la conclusió que totes les opcions estan obertes i que veurem... Creuen que la setmana vinent s'aclariran les coses? Jo miro el senyor Porçals, que sempre ens dona alguna pista, tot i que no, ja sé que no té la bola de vidre.
No, és que és la incertesa, o sigui, cada setmana és una cosa diferent, pot sorprendre qualsevol persona. Ara han presentat, diuen, l'exbatlle de Cerdanyola, per tant, no sabem, no, és que no sabem cap on pot anar.
De la reunió de demà, Puigdemont amb diputats de Junts per Catalunya podria sortir alguna cosa, creuen vostès, reunió a Alemanya, dintre de la peculiaritat de tota la situació, clar.
Si tira endavant l'opció del Sartadi, sí, perquè sempre que hi ha un pacte, i seria la manera de refrendar-lo, però si això... s'està en revisió, perquè diuen el mateix Sartadi no vol, llavors serà un altre acte simbòlic que no hi haurà conseqüències polítiques concretes, penso.
Bé, això no ho ben entès que aquesta posició de la senyora Sartadi estigui confirmada, que jo tampoc la conec.
Això
estem...
Sí, tot això
l'opinió publicada.
Diuen
que no vol en aquesta posició. Si realment ja vol, com que sembla que hi ha un pacte...
Bueno, sembla.
Jo en cop de vida ho dirà molt més bé que jo.
No, és que nosaltres formem part d'un pacte que està esperant un nom per aixecar la mà i donar-li l'okay i posar-nos a treballar.
El paper d'Esquerra aquí sembla, si em permet l'expressió popular, molt dòcil, és a dir, està a l'espera d'acceptar un candidat.
És un pacte, la força majoritària proposarà, nosaltres ja hem proposat el president del Parlament i ella està... aguantant el tipus des de fa 5...
Roger Torrent,
sí. Farà 5 mesos.
Però sí que hi ha un problema, que si es queda el Sartadi com cap responsable de presidència, salta Mercè Conesa i trenca els equilibris que estaven previstos. Sí.
Clar, aquí hi ha molts moviments que afecten altres institucions.
El Sartadi estaria en el govern, però no com president de la Generalitat.
Mercè Conesa...
Això fa saltar una altra persona.
No, perquè des del PDeCAT...
Sí,
el problema és que des del PDeCAT també s'està pressionant perquè el Sartadi no sigui, perquè és de Junts i no és candidata consensuada.
Ah, caramba.
Del PDeCAT, diguéssim.
Exacte.
Punyeta.
Bé, senyors, ens queda un minut i mig i potser sí que m'agradaria que per acabar comentéssim aquesta important notícia, la dissolució d'ETA. Anunciem, amics oients, que dilluns el Mirador de l'Actualitat estarà dedicat aquesta rellevant notícia, ja esperada els últims mesos, fins i tot els últims anys, una valoració, ni que sigui de tres paraules cadascú, sobre aquesta notícia, que també té les seves incerteses i que dona pas a una època que no serà fàcil, tampoc.
Crec que ara sobre... És una gran notícia per celebrar-ho, sincerament. Crec que després d'un llarg termini de finalitzacions, de coses que segurament s'han fet, de negociacions que hi ha hagut, que no hi ha hagut, coses d'aquestes... Sí, és cert que s'ha arribat a un molt bon port, i és que ETA s'ha dissolt. Ja han dit que tancaran, que entregaran i faran tot el necessari perquè quedi dissolta del tot. Per tant, és una molt bona notícia.
Molt important, perquè les coses polítiques poden canviar i podria revifar ETA. És el reconeixement de que l'estratègia de la violència no portava cap lloc.
Això és el més important, no? Més enllà de parlar de derrotes, de vençadors, de vençuts. Senyor Capdevila...
100% d'acord. Fa anys que no maten, però a partir d'ara no...
No existeixen, diguéssim.
Ressaltar la posició virulent del govern espanyol i dels partits principals espanyols, que...